Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Barcelona i Terrassa preparen un increment important del cadastre de cara a l'any que ve. El procés de revisió cadastral, que ja ha començat, entrarà en vigor, atenció, a partir del proper 1 de gener. A Barcelona, l'augment de valors, conseqüència de la revisió cadastral, podria tenir una mitjana del 30% respecte de la base del 2002, l'última vegada que es va fer una revisió cadastral completa, consta d'aquest any. A Terrassa, on feia 21 anys que no es portava a terme una mesura d'aquest tipus, l'augment serà de gairebé el 25%. Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, afirma que la mitjana de la revisió cadastral no serà tan elevada com s'ha dit i que el capdavall és una mesura que cal per, en aquest cas, perquè ho marca la llei.
L'actualització cadastral és una cosa que s'ha de fer per llei cada 10 anys. S'havia de fer aquesta actualització cadastral. El que s'està preveient és una pujada dels valors cadastral d'una mitjana del 19%, no del 30%, del 19%. Però, en realitat, no hi ha cap sorpresa, perquè això no té res a veure, per exemple, amb l'impacte que puguin tenir en el rebut de l'IBI. El rebut de l'IBI continuarà congelat pel 98% de la població.
Per contra, Joaquim Forn, regidor del PDeCAT, ha estat molt crític avui amb l'Ajuntament per permetre aquesta revisió, sobretot per com repercutirà, segons Joaquim Forn, en el preu del lloguer.
Va en la línia de flotació de les classes mitjanes, de la gent que cada dia té prou dificultats per tirar endavant, que no es beneficia gairebé de cap de les ajuts de les administracions i que a sobre això també té una altra repercussió que nosaltres hem d'estudiar molt bé, quina és la repercussió que tindrà en el preu del lloguer. Quan un propietari veu que li augmenten el cadastre, algú de l'Ajuntament s'ha preguntat a qui li repercutirà aquesta pujada del lloguer, del cadastre? És evident que hi ha directament en els llogaters. I per tant nosaltres creiem que s'estan prenent mesures que afecten directament primer, a la gent que està en lloguer. En segon, a les classes mitjanes en general. I comencem a estar tips de que aquesta senyora faci molts discursos, però no estigui beneficiant en cap dels moments ni la recuperació econòmica ni la creació de llocs de treball.
La qüestió és, ens afecta realment als ciutadans o no ens afecta? I és per això que hem demanat l'opinió d'un especialista en la matèria, que és l'Antoni Duran Sindreu, fiscalista i soci director del despatx Duran Sindreu. Senyor Duran Sindreu, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, per començar, expliqui'ns què és això del cadastre.
El cadastre és el valor que els ajuntaments, per entendre'ns, assignen a les propietats immobiliàries que tenim. Doncs jo, si vostè o jo tenim una casa, l'Ajuntament valora aquesta casa i aquest valor que li dona l'Ajuntament es coneix com cadastre. I això, normalment, a més de tindre un cens de tot el que és el parc immobiliari d'una ciutat, serveix bàsicament per després passant-se la factura corresponent a través de l'IBI, a l'impost de béns immobles. Encara que el cadastre, el valor catastral, té moltíssimes incidències amb altres impostos, és a dir, l'IBI es pot congelar o es podrà suavitzar, com ha dit el regidor de Barcelona, però en canvi no es pot evitar la conseqüència a molts altres impostos que té una revisió del cadastre.
I ara li demanaré que em digui amb quins impostos repercuteix la revisió del cadastre.
Pues, per exemple, un dels impostos amb renta. Els valors catastrals dels immobles de propietat tenen una incidència com ingrés amb la declaració de l'impost sobre la renda i, per tant, representarà un increment de tributació amb renda. Té també incidència amb l'impost de patrimoni, amb aquelles comunitats com és Catalunya, amb el que encara continua subsistint transitoriament l'impost de patrimoni, tindrà incidència amb més pagament de l'impost de patrimoni, o tindrà també incidència amb un altre impost municipal, salvo que hi hagi una actuació per part de l'Ajuntament, que és l'arbitri de plusvàlua municipal, que es paga cada vegada que es ven un solar o un bé immoble per l'increment de valor que té el solar. Aquest increment de valor es calcula en base als valors catastrals, al cadastre. Per tant, també hi haurà un increment de la plusvàlua municipal.
O sigui que, tot i que el senyor Pissarello ens digui que no ens repercutirà amb l'IBI, sí que indirectament repercuteix amb altres impostos.
Repercutirà segur amb impostos que no té competència l'Ajuntament ni la Generalitat, com és renda i patrimoni, i pot no repercutir, depèn de les mesures que prengui l'Ajuntament, amb impostos de competència de cada ajuntament, com la plusvàlua municipal o l'IBI.
Vostè deia que això, un dels impostos on repercutirà és la renda. Per valorar-hi sí. Un immoble que, en aquest cas, per a augmentar aquest catastre? És a dir, què es té en compte? L'antiguitat, les mides, l'ubicació? Quin és el criteri per pujar-te el tipus impositiu?
No és pujar el tipus impositiu, sinó el valor de la finca. I el que es té en compte normalment és l'antiguitat, la ubicació i els metres quadrats. Com qualsevol valoració que faria un arquitecte, un aparellador o qualsevol persona que ens valorés una casa que tenim, en funció de l'estat de la casa, en funció de la ubicació de la casa i del lloc on estigui, dels metres quadrats, té més valor o no. Això no és per incrementar tipus impositiu, el tipus no s'incrementa. El que s'incrementa és el valor de la casa. És de tenir en compte que el catastre, normalment, el valor que ens assignen a cada propietat acostuma a estar un 50% del valor real. El valor catastral quasi mai és el 100% o coincideix amb el valor real. Com a molt, arriba un 50%. Clar, cada X temps, el que es té que anar fent, si és que s'ha produït una actualització de valor, un increment de valor, el que es té que anar fent, mica en mica, és actualitzar aquests valors. Això sí que és cert, quan el regidor deia que això és obligació legal, és veritat, la revisió catastral cada 10 anys és una obligació legal. El que passa que té un impacte impositiu, que sí que és cert també, que es pot eliminar congelant o reduint els tipus impositius. El que passa que fins ara mai s'ha fet. Sí que és cert que l'IBI a Barcelona està congelat amb un percentatge molt alt, no al 100%, però no és lo habitual i algun dia es descongelarà, suposo.
Li anava a preguntar també per les declaracions que també escoltàvem de Joaquim Font, regidor pel PDeCAT, que ha estat molt crític amb aquest augment i ell sobretot feia èmfasi en que repercutirà en el preu del lloguer.
Bueno, perquè, clar, depèn com es formalitzin els contractes de lloguer, el propietari repercuteix el que és el rebut de l'IBI amb el llogater, amb l'inquilino, el que paga el lloguer. I, per tant, si s'incrementa l'IBI, doncs ho acabarà suportant el llogater. Hi ha casos en què el contracte no es posa això, sinó que directament és el propietari el que suporta i el que paga a l'impost de béns immobles. En aquest cas, pel propietari seria una pèrdua de rentabilitat, és a dir, que sí que indirectament està afectant a el que és el mercat del lloguer.
Cada quant es revisa això del catastre?
Cada 10 anys.
Cada 10 anys,
obligatòriament, sí.
I, en fi, aquí, per exemple, avui parlàvem de Terrassa, parlàvem de, en aquest cas de Barcelona, d'augments del 19 al 30%. Això, clar, depèn del catastre que tingui cada casa, no?
Clar, per el que he sentit també de persones vinculades a l'Ajuntament, doncs l'increment és molt desigual si estem parlant d'una casa que està situada en una zona alta de Barcelona, que està situada en una zona amb menys valor de la finca, i per tant parlar d'una mitjana d'un 19% d'increment estem una mica enganyós, perquè en alguns llocs pot ser un increment molt fort i en alguns casos pot ser que no hi hagi increment o que sigui molt petit. Hauríem de veure sempre la ubicació més que l'estat, la ubicació de la finca.
Vostè que és fiscalista, ja sé que, en fi, que la pregunta és una mica complicada de resoldre, però jo deixem preguntar-li, és un impost d'aquests just o injust?
Home, jo crec que si ho mirem només aïlladament, diria, home, bé, és un impost just, vull dir, el que té una propietat ha de pagar, i el que té una propietat que val més, paga més respecte al que té una propietat que val menys. Ara, si ho fiquem amb el conjunt del sistema tributari, del que jo sóc molt crític, jo crec que aquest impost ja entra dintre d'aquest conjunt de coses que s'haurien de revisar en profunditat, perquè a mi em sembla que de redistributiu té poc. Però insisteixo, això valorat amb el context de tot el sistema tributari actual. Per si sol és un impost que per mi és correcte, però no es pot valorar individualment, sinó amb el seu conjunt.
Aprofitant que el tenim amb nosaltres, deixem preguntar-li per una altra qüestió que en aquest cas no té res a veure amb el catastre, sinó en aquest cas amb Cristiano Ronaldo, perquè segons l'agència tributària, el jugador hauria defraudat diversos milions d'euros entre 2011 i 2014. Es parla d'entre 8 i 15 milions a través de diferents mitjans i segons quin tipus de fons. En tot cas, Hisenda ha enviat ara l'expedient a la Fiscalia de Delictes Econòmics de Madrid i allà es determinarà si el jugador ha comès una infracció administrativa o un delicte fiscal. Quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra? En cas de ser delicte fiscal, és a dir, què és el que marca que un delicte sigui administratiu o en aquest cas fiscal?
La quantia. A partir de 120.000 euros de deixar de pagar Hisenda per any i per impost, podem estar dintre del delicte fiscal, que vol dir entrar dintre d'un procediment penal que vol dir poder acabar amb la privació de llibertat, eh? I per tant, presó. Un procediment administratiu és només un procediment que acabarà amb una sanció administrativa que mai anirà amb un jutge de lo penal, que anirà amb un jutge per la via contenciosa administrativa, i que no n'estem jugant una privació de llibertat. Per tant, hi ha una diferència molt important, i la diferència que marca iniciar un procediment amb un altre és fonamentalment la quantia, 120.000 euros per impost i any, i que s'apreciï per part de la Fiscalia indicis de culpa, de dolo, és a dir, d'haver actuat d'una forma negligent, contrari als interessos de l'agenda pública.
La querella hauria de ser abans del 30 de juny, perquè en aquella data prescriuen els delictes comesos l'any 2011. De fet, els tècnics d'Hisenda han denunciat la demora de l'Agència Tributària en aquest tema. Què passa si arriba més tard?
Bueno, que pot haver, que pot prescriure efectivament ja dels anys més antics. Sí que tinc que dir que no és una demora pròpia d'un expedient en concret. Aquesta demora és una demora que es dona bastant, és bastant habitual en tots els expedients que es tramiten. Tampoc no crec que hi hagi una culpa per part de l'administració tributària, sinó que ja és un problema del sistema, en el sentit de quan es comença a actuar, que normalment es comença a actuar potser una mica tard, però no podem parlar que sigui una cosa pròpia d'aquest expedient vinculat a aquest futbolista que és el Ronaldo, eh? Jo crec que aquí seria veure fantasmes on no n'hi ha.
Cristiano Ronaldo ja va pagar una gran suma de diners per aflorar els fons que tenia a les Illes Verges. En alguns mitjans es parla de 9 milions d'euros. Va ser el gener del 2015. Si la Fiscalia diu que aquesta regularització va ser correcta, pot quedar, diguéssim, tot plegat en res?
Bueno, clar, jo desconec el que és el conjunt de l'expedient, i per tant el que hauríem de veure... m'agradaria per poder contestar correctament el conjunt de l'expedient. Podria acabar en res o podria no acabar en res. És que depèn de, diguéssim, de la lletra petita, que jo la desconec i que seria massa agosarat poder donar una afirmació sense conèixer.
Ara, clar, agafant, per exemple, el dictamen del Tribunal Suprem sobre el cas Leo Messi, que ha ratificat la condemna de 21 mesos de presó a Lionel Messi per haver defraudat 4,1 milions d'euros a Ronaldo... No sé com ho veu vostè, però si finalment, i veurem què passa, això va per la via penal, doncs en principi li hauria de caure el doble, no?
Sí, a veure, hi ha una qüestió que s'ha de comentar, que és important, més enllà del color del cor de cadascú, que en el meu cas és color blau-grana, per tant...
No, el meu també, a veure, jo també, però clar, per això li pregunto,
no,
aquí...
No, però hi ha un tema molt important. El Ronaldo, i això és un tema que jo personalment he vingut denunciant fa molt de temps, no el Ronaldo, sinó el que ho diré, els jugadors nous que venen de l'estranger, els que es diuen no residents, gaudien i continuen gaudint d'un règim molt especial, que és tributar molt menys que un mortal que ha nascut dins del territori espanyol. En concret, un 24%. Llavors, Ronaldo s'ha beneficiat del que es diu la llei Beckham, que vol dir tributar a un tipus impositiu molt baix, pràcticament la meitat del tipus de Messi. Per tant, quan comparem, hem de tindre en compte que en el cas del Messi li estem aplicant un tipus impositiu d'un mortal normal i corrent, com qualsevol, que podria arribar a pagar un 46%, però el Ronaldo, pel fet de vindre de fora, ha tingut el gran privilegi per la llei Beckham de pagar només durant 5 anys un 24-25%. I això és el que explica, una part del que explica, una part només, la diferència quan parlem d'imports finals de les quantitats defraudades.
Però, perdoni que insisteixi, ja sé que vostè em dirà ara que se'n veu el cor culer. Sí, estic d'acord amb vostè, però, clar, si el delicte és o sigui, al final estem parlant de quantitats més elevades, no?, que les de Leo Messi.
Estem parlant de quantitats més elevades, el qual vol dir que, a pesar de que se li aplica... És a dir, per cada cèntim d'euro defraudat, Ronaldo tenia que haver pagat un 25%.
Sí.
En el cas de Lionel Messi, per cada cèntim d'euro defraudat, li demanaven un 45-46%. Això primer. Si un cas és molt més alt que l'altre, vol dir que, a pesar de que els tipus són més baixos, que és el cas del Ronaldo, la quantitat defraudada és moltíssim més alta que la del Messi.
Doncs aleshores ve a la meva, no? Que la sanció hauria de ser més... En fi, diguéssim, més dura.
Hauríem de veure també el context de l'expedient. Si ha sigut en perillos fiscals... Si han sigut regularitzats en perillos fiscals amb els quals els havia declarat abans, els havia declarat... S'ha de veure l'expedient per poder valorar el tema de les sancions. Que cada cas és diferent i en casos d'aquest tipus, amb aquest impacte mediàtic, donar una operació, una opinió genèrica sense conèixer l'expedient és molt complicat.
Bueno, ens queda una última pregunta que li traslladarà en aquest cas el company d'esports Albert Bassas.
Sí, no sé...
Molt bé,
si serveix com a atenuant, segons el seu punt de vista, haver pagat abans que se l'investigui, cas Cristiano, o després, cas Leo Messi?
No, 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 és atenuant haver pagat abans. És atenuant haver pagat abans. Sigui com sigui, a part que sigui atenuant, sigui com sigui, a mi aquests temes de que l'atenuant penal per pagar o no pagar pugui reduir la condena, sobretot quan es paga després, i en aquest cas, malauradament, és el cas de Messi, jo mai ho he vist correcte, perquè això el que està primant és a defraudar. Perquè, clar, si jo defraudo i sé que pagant, encara que sigui després de que em trobin, pugui atenuar la pena, el que no estem incentivant és el compliment voluntari. Però, evidentment, dit això, no és en absolut igual pagar abans que pagar després. De totes.
Antoni Durant-Sindreu, no el molestem més. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vostès.
Gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, bona tarda, igualment. Fiscalista i soci director del despatx Durant-Sindreu. Fem una pausa i tot seguit anem cap a Sitges. Perquè,
Vamos.
Sí, però vamos, perquè ara mateix s'està inaugurant la 33a reunió del Cercle d'Economia, on tenim ara mateix en directe el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que de ben segur deu estar donant resposta també a la carta, al retorn de la carta de Mariano Rajoy. Joder.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.